Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Israel mata gairebé mig miler de persones en un sol dia al Líban en el pitjor atac contra Hezbollah en dècades. L'objectiu era destruir la infraestructura militar de la milícia xiïta, però a més de la matança, els bombardejos han provocat la fugida massiva de desenes de milers de persones del sud i l'est del país. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, s'ha adreçat als libanesos per demanar que segueixin les instruccions del seu exèrcit.
L'exèrcit israelià us ha advertit que eviteu el perill. Preneu-vos aquesta advertència seriosament. No deixeu que Hezbollah posi en perill les vostres vides i la dels vostres éssers estimats. No deixeu que Hezbollah posi en perill el Líban. Si us plau, allunyeu-vos del perill ara. Un cop finalitzada la nostra operació, podreu tornar amb seguretat a casa vostra.
You can come back safely to your homes.
El ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, diu que tenen un pla d'evacuació dels espanyols al Líban si fos necessari. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Tenemos en nuestro registro consular unos 1.000 españoles que están registrados y hay un plan de evacuación como lo tenemos para todos los países que no está activado en estos momentos, pero por supuesto, si las circunstancias lo aconsejan, no tendremos ninguna duda en activarlo.
Més notícies amb Armínia Massana.
Oriol Junqueras torna a vincular els afins a la secretària general Marta Rovira amb les campanyes de desinformació d'Esquerra Republicana, com ara els cartells denigrants dels germans Maragall. Junqueras ha insistit en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que no en va saber res perquè l'objectiu de l'estructura B del partit era amagar-li.
Es van conjurant que no ho sabés. Des del gener del 2018 va haver-hi algunes persones que van decidir prendre un seguit de decisions a través d'un determinat àmbit de WhatsApp o de Signal i que un dels seus objectius era justament que jo, que en aquell moment estava a la presó, no ho sabés i que quan vaig sortir de la presó doncs continués sense saber-ho.
Rovira ha anunciat que no el replicarà fins que deixi la secretaria general.
Un informe de l'ONG Oxfam Intermón, basat en dades del banc suís UBS, revela que l'1% més ric del planeta té més riquesa que el 95% del total de la població mundial. El director adjunt de Future Policy Lab, Javier Carbonell, ha alertat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio dels riscos polítics que això representa.
El gran problema que tenim és que s'augmenta la desigualtat, augmenten els rics i les persones més pobres, i la classe mitjana desapareix. I això crea tota una sèrie de problemes i de situacions que fan que desestabilitzi la democràcia i ens juguem veritablement el nostre sistema polític.
L'Agència Catalana de Consum està rebent les primeres denúncies de ciutadans que han hagut de pagar les immobiliàries per visitar un pis de lloguer. Es tractaria d'una pràctica il·legal, segons el sector, i el sindicat de llogateres, el seu portaveu, Enric Aragonès, fa aquesta recomanació.
Ells sempre intenten colar-nos uns serveis que diuen que són diferents de la formalització del contracte, que és il·legal que ens cobrin, però que ens els intenten colar, sigui com sigui. El que hem de fer és estar molt atents, fer-ho posar per escrit.
Tret de sortida de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid en persones de més de 80 anys en residències de gent gran i en dones embarassades. Segons el Departament de Salut, també es vacunarà les persones que reben atenció domiciliària. Aquesta primera fase, que ha començat aquest dilluns, durarà unes 3 setmanes i l'objectiu és protegir els més vulnerables que poden tenir complicacions relacionades amb els virus que circulen especialment a la tardor i l'hivern. Albert Serra impacta el Festival de Sant Sebastià amb el documental de temàtica taurina Tardes de Soledad. La cinta que segueix la trajectòria del torero Andrés Rocarrey ha generat queixes dels animalistes pel fet de que participi a la secció oficial del certamen.
Como en los pueblos antiguos, la música.
El festival s'ha dit que la manera tan explícita de mostrar l'agonia del toro ajuda a mostrar la crueltat de la festa, però aquest detallisme en la mirada d'Albert Serra també mostra el compromís i el valor del torero. En qualsevol cas, el film és un exercici estètic incontestable, com admet el cineasta en declaracions a Catalunya Ràdio.
És un retrat d'una persona en el cor de la seva activitat, en aquest cas un torero, i de com es viu això des de dintre, no? Amb el màxim detallisme que hem pogut també amb la màxima honestetat, buscant també una mica de fantasia, no?
I als esports, el porter del Barça, Ter Stegen, l'han operat aquest dilluns d'un trencament complet del tendó rotulià del genoll dret. Tot apunta que el porter del Barça es perdrà la resta de la temporada. El club blaugrana tindrà marge per fitxar.
Aquest dilluns s'ha tancat la jornada 6 a primera, Betis 1, Mallorca 2, a un gol decisiu del jugador cedit pel Girona, Valeri, a l'últim minut de joc.
El Joventut comença aquest dimarts el seu camí a l'Eurocopa masculina de bàsquet, a la segona competició europea. Els verdinegres rebre el Hapoel de Tel Aviv, Israel.
A la Lliga CB, el Lleida ha presentat l'Ale Pivot eslové de 32 anys, Edo Muric, que arriba procedent de l'Olímpic Ljubljana.
I el Manresa, mentrestant, ha fitxat per 2 mesos el pivot ganès de 30 anys, Amida Brimac, procedent de la Lliga Porto-riquenya.
Fins aquí les notícies.
Sí, un, dos... Caixa número 2. Caixa número 3. Per cert, ha tornat la nit dels ignorants.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, 38a temporada de la nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. I amb Xavier Solà.
Alguna pregunta o resposta?
Que la gent parli molt, però no escoltem.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Doncs hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dilluns? Qui sap si heu comentat com s'estén el patiment de les persones afectades per l'escalada bèl·lica al Pròxim Orient, o com s'accentua la desigualtat entre rics i pobres al món, o la detenció del capellà de Camprodon per conduir begut, provocar un accident i fugir sense auxiliar els dos joves que anaven al cotxe que va embestir a la C-17 i que van resultar ferits lleus. O potser heu parlat de l'espectacle de drons de la Mercè. Com es fa per coordinar 300 drons alhora que facin aquesta coreografia tan espectacular? Hem reservat la primera trucada a Fran Arnau, que és conseller delegat de Flop Drone Art. I ja ens podeu trucar des d'ara mateix al 93-201-7474 per fer preguntes o respondre en d'altres, com aquesta tan sucosa del Domènec. Quan éreu més joves, què vau deixar de fer? Que potser ara us picaria el coquet. La Maria Rosa diu: no és tant el que vaig deixar de fer, sinó el que vaig fer. no hauria hagut de comprar la petita casa per caps de setmana i hauria de viatjar i anar d'hotel. Ha anat meditant. La Conxita diu relacionar-me amb gent, obrir-me al món, fer amics, i als 40 t'adones que ja has fet tard. No es pot tornar enrere. I la Cris diu acabar la segona llicenciatura i fer un doctorat. Ho trobareu en xarxes. Ja sabeu, però, que a partir d'ara obrim aquestes 8 línies, totes concentrades en un número, el 93-201-7474, i atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
I res, tan clar com servei públic a disposició de la ignorància creativa, amb espurnes populars com aquell, l'ofici del burgès, menjar, beure i no fer res.
Dites fites.
Aquesta música de fons és la que permetia la nit de dissabte 8 de setembre, amb motiu de la inauguració dels actes del mil·lenari de Montserrat, mirar el cel de la Basílica de Santa Maria, on s'hi dibuixava un emocionant espectacle lumínic amb uns 200 drons que formaven al cel la impactant imatge de la Moreneta. I l'endemà al programa vam rebre una pregunta del Joan de Vallcarca.
Voldria que algú ens expliqués allò dels drons.
Ah, sí?
Com carai poden fer-ho amb tanta exactitud fins a al final posant-se la Moreneta i tot?
Doncs mira, Ferran Arnau, conseller delegat de Floc Drone Art, creadora de l'espectacle Bona Nit i enhorabona.
Moltes gràcies, bona nit.
La vostra empresa és innovadora i uneix art i tecnologia. Què li contesteu al Joan? Com ho feu?
Doncs mira, hi han com tres passos així resumits per explicar com ho fem. Però sobretot és basat en programació matemàtica a través d'una fórmula que ens permet calcular les trajectòries que hem de fer amb els drons. Si volem fer, per exemple, un triangle i volem anar amb una rodona, aquestes trajectòries que hi ha d'una forma a l'altra es calculen matemàticament, però després es geolocalitzen. Cada dron, diguéssim, té un GPS i una brújula amb aquests mecanismes permeten saber on està i trobar-se. I nosaltres a terra, en una estació de terra, el que fem és amb ordenadors a corregir l'error del GPS i donar-li una precisió de quasi 3 centímetres. Per tant, els drons poden volar automàticament i no xocar mai i mantenir sempre una trajectòria constant.
I hi ha intel·ligència artificial, també?
No, aquí encara no, però l'estem esperant, perquè això ens ajudarà molt a treballar i més ràpid i segur amb més fiabilitat. Però de moment és pura matemàtica. El que fem és traçar aquestes trajectòries que comentava informàticament, les programem i posem els drons a volar en automàtic seguint aquest camí que abans hem processat nosaltres i que estem segurs que no xocaran, però en directe no es pot fer encara.
Ben segur que algun oient ens escolta tenint clar que Barcelona porta dues nits mirant el cel. 300 drons s'han mogut al ritme d'una coreografia lumínica inèdita. Formes de Barcelona, heu titulat, és a dir, figures geomètriques recreant símbols de la ciutat. Satisfets amb el resultat, Fran?
Molt, molt. La veritat és que estem molt contents. Avui ha vingut molta gent aquí a la platja i ahir a la nit també. Ha sigut dos nits d'èxit i han funcionat molt bé. I a més, la proposta de la ciutat, diguéssim, no? d'un espectacle fet a mida per celebrar la festa ha triomfat.
L'any passat a les festes de la Mercè ja vau enlairar-ne 200. Aquest any 300. Com més drons, més difícil?
Més difícil, sí, perquè en quant a logística són més gent, s'han de carregar més bateries, s'ha de fer més càlculs i més configuracions, però bueno, és res que no sapiguem fer i intentem anar superant una mica la part d'art, no?, que el volum de drons es dona perquè així tenim més resolució.
Quanta gent treballeu a la vostra empresa?
L'empresa ara som 18 persones.
I creixent?
Sí, sí, creixent. El passat aquest any i mig passat hem crescut de 6 a 18, imagina't.
I compteu amb coreògrafs, artistes visuals, sonors...
Sí, som un equip molt pluridisciplinar, sobretot hi ha enginyers tècnics, enginyers aeronàutics, i després també hi ha un equip de disseny, entre els quals hi ha animadors 3D, disseny gràfic, i després tota la part, no?, més administrativa i més de gestió d'empresa, que també és molt important.
I, Frank, quin és el principal risc? Que s'esguerri, doncs, el vent, la pluja, els ocells?
Sí, la meteorologia és el que ens pot jugar més males passades, no? Si fa molt de vent o si plou molt, podem tenir problemes o haver de cancel·lar l'actuació que tinguéssim programada. Per la resta, bueno, a vegades hi ha motius tècnics que poden funcionar menys, però la veritat és que aquests els tenim bastant més controlats que el temps.
O algú amb una freqüència de ràdio que alterés el vostre dispositiu?
Hi hauria alguna opció de que això passés, però en principi també tenim diferents mecanismes que intentem evitar-ho. Per exemple, pel tema de hackejar o així senyals, tenim bastantes eines fetes i programades perquè això no pugui passar i és difícil, però sí que, bueno, la tecnologia existeix pel bé i també per fer mal, llavors sempre pot haver l'opció, però cada dia treballem per intentar que això no passi.
Aquests mateixos drons són els que fan servir per bombardejar?
Aquests mateixos no ho crec, però sí, drons semblants. Sí, al final un dron no deixa de ser una aeronau que es pot pilotar amb mando o pot ser automàtica i que, evidentment, doncs, mira, nosaltres utilitzem per un bé i per divertir la gent i passar-nos-ho bé. A vegades també hi ha eines que es fan servir per altres coses.
Hi ha gaire competència al mercat?
De moment no massa. A nivell mundial hi ha bastantes empreses, més o menys que jo sàpiga hi ha unes 60, una cosa així, i aquí a Catalunya som els únics. A la península n'hi ha dues empreses, comptant-nos a nosaltres mateixos.
I tinc entès que heu voltat força pel món. On heu estat?
Sí, hem estat doncs, a l'Àfrica, al Marroc, hem estat a França, a Portugal, a diferents països d'Europa. L'any que ve tenim diverses propostes també que ens portaran a viatjar més lluny i molt contents, sobretot aquí també a Catalunya i a Espanya, que hem fet molta cosa.
I us considereu una mica hereus dels tradicionals castells de foc?
Jo crec que és com és la innovació d'això, no? És com una mica... No va sortir el CD per sobre del vinil, però al final el vinil s'ha quedat. Nosaltres som una tecnologia que ha aparegut nova, que el format i el cel és el nostre lloc de treball, igual que la pirotècnia. Crec que, bueno, sumem. En molts casos hem fet espectacles conjunts i no és només també canviar-ho, sinó que també millorar o innovar en aquest sentit.
Se'n diu uns drons i són els que tenim aquí fora, que ara l'Oriol els està comandant. I estem dibuixant el llamp de Catalunya Ràdio.
Ah, molt bé.
Mira'l.
Ho podem fer qualsevol dia.
Ferran Arnau, conseller delegat de Flock Art Drone, creadora d'espectacles lumínics com el del Milenari de Montserrat i aquest recent de les Festes de la Mercè. No sé si vols enviar algun missatge als oients.
Res, doncs encantat d'haver-vos estat. He escoltat molt el programa moltes vegades i és un plaer, mira, formar part avui d'explicar una mica la nostra feina. Espero haver respost la pregunta del company de l'oient que havia trucat.
Ben segur, i endavant amb els reptes. Gràcies i bona nit.
Moltes gràcies, bona nit.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
I amb Maia Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Duran, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i tots els que vulgueu millorar doncs, aquest programa a partir del vostre coneixement compartit en forma d'intel·ligència col·lectiva. Anem a Sant Pere de Ribes. Carme, bona nit.
Hola, bona nit. Com ha anat l'aiguat a Sant Feliu aquesta nit?
A Platja d'Aro, principalment.
Sí, Platja d'Aro i diversos llocs d'allà, però Sant Feliu també.
També.
Bueno, espero que tothom estigui bé de tot arreu. Mira, que dies enrere vaig preguntar per què fa tanta fred dels avions, sobretot aquests els transoceànics i així. Però la cosa va derivar cap al preu de les mantes que els hi van cobrar amb la meva família que van anar als Estats Units aquest estiu, els hi van cobrar les 4 mantes. Ara ja sé el vol, suposo que el puc dir, la companyia en què volaven,
sí.
Oi, puc dir-ho? És d'Iberia i era Level. Els hi van cobrar les 4 mantes. Però tothom va anar cap a les mantes i no, encara no sé per què fa tanta freda dels avions. Per què? quina necessitat hi ha. És que m'agradaria saber, com et vaig dir l'altre dia, si ens truqués el Ramon Vallès seria sensacional.
Sí, que t'ho expliqués. A veure si tenim la sort que algú tregui aquesta pregunta del Pou, de la Carme, de Sant Pere. Per què fa fred a dalt els avions i per què es cobren les mantes ara, no?
Si és dòlars, els hi van cobrar per cada una, sí. I després una pregunta molt ràpida, i potser és una tonteria, però ens preguntem, el temple de la Sagrada Família és del Bisbat de Barcelona, és de l'Ajuntament... A qui pertany? Suposo que el bisbat, però algú m'ho pot aclarir, sisplau?
Molt bé. Qui és el propietari de la Sagrada Família?
Sí, no seràs pas tu.
Gràcies, Carme.
Vinga, adéu.
Adéu, Marcial. Adéu, bona nit.
Adéu, adéu.
Doncs va, veig que ara hi ha una nota de veu del Sergi de Manresa.
La pregunta meva d'avui és qui dona els permisos per anclar a l'empresa aquesta que va posant les llums de Nadal als filferros als balcons dels veïns, si és que tenen permís.
Aquest programa és que no deixa de sorprendre't, eh? No saps mai per on sortiran. El 93207474 ara el teniu totalment lliure, ben disponible. Aprofitarem per recordar que si ens seguiu fins al final, la darrera melodia serà reservada a la Ramona del barri de Sant Antoni de Barcelona. Vol escoltar Princesa de Barcelona a motiu de les festes de la Mercè.
Princesa de Barcelona, princesa que tot somrius, ets mare i verge blanca que lliures tots els captius. Princesa nostra patrona, estrella d'un cel serè,
Princesa de Barcelona, 1964, Gaietà Renom, música de Jaume Torrents, lletra de Cecília Màntua, dedicada a la patrona i Mare de Déu de la Mercè. Princesa de Barcelona, diu princesa, que tot somrius, que ets mare verge blanca, que lliures tots els captius. La triada la Ramona. Pau, què en destaques d'ella?
Molt bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. Mireu, de la Ramona destaco sobretot les seves ganes de compartir amb els veïns i veïnes de Barcelona les festes de la Mercè. El primer que m'ha dit quan ha despenjat el telèfon és que vol dedicar aquesta cançó, Princesa de Barcelona, a tots els barcelonins, i que avui és el dia d'escoltar-la. I no et falta raó, Ramona. Així que avui l'escoltarem al final del programa. També m'ha explicat que el que més li agrada de les festes és veure les paradetes i observar com la gent hi passeja. S'aprèn molt observant, em comentava. Tot i que viu a la ciutat, també li agrada molt la muntanya. Ella és filla de Castellserà, a l'Urgell, com el seu pare, i la seva mare és de la Vall Fosca, del vell mig del Pirineu, així que això de la muntanya ho porta a les venes. La dita que ha triat també m'ha agradat molt. Ara que ja ha acabat l'estiu i ens comença a preparar pel que ve, és una dita que li deia a la seva mare i diu així. Si la Candelera plora, l'hivern és fora. Si la Candelera riu, l'hivern és viu. Plorar o no plorar, l'hivern ha de passar. Al final del programa la sentirem.
Gràcies, Pau. Després la Ramona i qualsevol nit d'aquestes, si us ve de gust, vosaltres amb una tria musical. Quin seria aquest tema? Ho podeu dir en aquest telèfon.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
I la Dora de les Corts, si algun ignorant i no tan ignorant sap qui és l'autor d'aquesta dita tan antiga, una polla xica, vica, pallarica, camatorta i becarica va tenir 6 polls, xics, pics, pallarics, camatorts i becarics. Si la polla no hagués estat xica, pica, pallarica, camatorta i becarica, els 6 polls no haguessin sigut xics, pics, pallarics, camatorts i becarics. La meva iaia la deia molt de pressa i jo mai ho vaig aconseguir. I m'agradaria molt saber qui és. que va escriure aquesta dita. Dora de les Corts, gràcies, Dora. 93-201-7474. Per cert, d'aquí una estona, avui atenció al treball de muntatge de la màquina del temps. Anirem al descobriment del foc. Ens desplaçarem 1,5 milió d'anys enrere. I, bueno, allò, serem allà al mig de l'Àfrica, eh? Anem ara cap a Sant Andreu. Núria, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Us vull donar primer les gràcies per les entrades que em vau oferir al Teatre Borràs.
Sí, per...
I després...
L'obra es diu, l'obra, recorda'ns-ho. Es diu...
Espera't.
Sí, home, Turisme Rural.
Ah, exactament.
I què,
I,
què?
Bueno, una delícia.
Sí, heu rigut, heu rigut?
Home, si vam riure. A més, és una obra, us ho dic de veritat, eh? Que no t'esperes el què, no saps com. És com sorpreses, no sé com explicar-ho. És... I a més treballen tan bé, els actors són tan bons. T'ho prometo que és una obra. I a més és per sortir, diguem-ne, doncs molt bé. Perquè avui estem passant uns dies molt malament tots, i això és una delícia.
Recordem que són actors de referència.
Sí, 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 sí.
Mireia Portes.
Tot. Ah,
la
sí.
Mireia Portes, que ja la coneixeu, sobretot tant sí. Ell com ella del Polònia. L'obra és de Jordi Galceran, Sergi Balbel.
Sí.
I la protagonitzen la Mireia Portes, l'Ivan Lavanda, l'Anna Güell, el Lluís Villanueva i el Joel Cojal.
Sí, senyor. Però és que de veritat que és una delícia. O sigui, és per anar... Surs com nou. O sigui, com... No sé com explicar-ho.
Diguem que és el Teatre Borràs i que, doncs, segons la Núria, està molt bé.
Però perfecte. I, a més, és tan... O sigui, és tan divertit. I, a més, no vull explicar res de l'obra perquè s'ha de descobrir.
D'acord.
Però s'han... Però és... Cada vegada dius, no sé què passarà aquí.
Sí, sí, creen expectativa i t'acabes satisfent.
Exactament. És divertidíssim. I us dono les gràcies per haver-me ofert l'entrada.
Per molts anys i llarga vida al teatre. Núria, una abraçada i bona nit.
Igualment.
De Sant Andreu a Mataró, Montserrat, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier. Mira, primer aprofito per felicitar les Mercès, que ja hi som.
Sí.
Mercè, i que tenim també a la família dels ignorants montserratins una Mercè. Doncs les felicito a totes les Mercès de la família dels grans ignorants. Una pregunta, mira. Les plantes, que ara doncs, les fulles es tornen grogues i cauen i tot això, doncs jo tinc una mena de jardinera i cauen i a vegades les trec. I diuen que és millor deixar-les, no treure-les de la terra, perquè llavors això et serveix com de bono. I això no sé si és veritat o no és veritat.
A veure.
Aviam si algun ignorant ens ho pot dir.
D'acord, Montserrat, moltes gràcies.
D'acord. Molt bé, bona nit.
Adéu-siau, bona nit. Les plantes serveixen de do per la terra, les fulles dels arbres, perdó, que cauen, són un bon adob. La nit dels ignorants.
La nit dels ignorants 3.0. La festa de mitjanit.
I endavant, les atxes. No sé per què dic això, ara, això.
No s'amoïni. És un programa molt bo. I els hem trobat molt a faltar, eh?
Li puc fer una pregunta a xoc?
Sí. Sí, sí, sí.
Vostè creu en vida extraterrestre?
No ho sé.
Ho deixa obert.
Sí.
No fos sí. Cas que algun dia, dius, hosti, els haguéssim de saludar.
Sí. Em trobo algun extraterrestre pel carrer. Miri, no ho sé. Pot ser i no pot ser.
38a temporada de La nit dels ignorants 3.0. El que és bo, dura.
Aquesta cançó que deix es diu Me n'aniré de casa. Ma mare un dia em va dir: ara ja te n'anàs de casa i has fet una cançó, ara n'has de fer una altra que digui que tornes alguna vegada, no? Per això li vaig dedicar Mercè. les monges espenen els pecats del món i la roba blanca.
Que bé que entra aquesta cançó, i més avui, no? 24 de setembre, la Mercè, patrona de Barcelona, a qui s'atribueixen miracles vinculats a la ciutat. En concret, tal dia com avui, de 1218, es veu que la Mare Déu de la Mercè es va aparèixer simultàniament al rei Jaume I, a Sant Pere Nolasc i a Sant Ramon de Penyafort, i els encomanà la creació d'un ordre religiós per rescatar els cristians hostatges en terres sarraïnes. Aina Grau, bona nit.
Bona nit, però no era Santa Eulàlia la patrona original de la ciutat? Sí. Aquesta és una pregunta que els oients ens han fet arribar, sí, més d'una vegada al programa. Tant. O aquesta altra. En quin moment la Mercè va usurpar l'honor de protagonitzar els principals festejos de la ciutat comtal?
Doncs sembla que la resposta es troba quan ens remuntem fins al 1687, any en què Catalunya estava infestada per les llagostes que amenaçaven les collites de tot el Principat. I tant era el poder de la plaga que un cronista anònim de l'època escrivia:
no dejaron cosa verde ni grano, las vi pasar días enteros, y esto cuando podía alcanzar la vista, como enjambres de abejas, de manera que parecía estar delante del sol una niebla, y las vi de esta manera caminando 4 leguas y algunas veces hacer sombra al sol.
Barcelona no s'escapava d'aquesta plaga, i tal com era habitual durant el segle XVII, el Consell de Cent va prometre a la Mare de Déu que si els alliberava de la plaga, la convertirien en patrona de la ciutat, i miracle, va succeir.
Ara bé, no és tan bonic tot plegat, perquè des d'aleshores també és força habitual que durant el dia de la Mercè caigui algun ruixat a Barcelona. Segons la llegenda, les gotes de pluja són les llàgrimes de Santa Eulàlia, la patrona original, que està trista per haver quedat en un segon pla.
Felicitem les Mercès, barcelonins, barcelonines en aquesta festa major, també els ciutadans de Reus, de Tarragona, que també celebren la seva festa aquests dies. I, per cert, a Catalunya Ràdio la programació és habitual, perquè és festa local.
Sí, però al matí de Catalunya Ràdio, per exemple, i el que no surti d'aquí, faran una mica de festa i seran en directe al Palau Robert.
Doncs vinga, si us ve de gust, ja ho sabeu. I canviant de temes, dijous torna la doctora Bou.
Doctora Bou, de nit.
Crec que tenim alguna pregunta per ella, que sí?
Sí, mira, és de la Carmeta de Sants.
Jo voldria saber, perquè algunes persones tenen la pell molt arrugada i algunes la tenen llisa. Per què? És per la genètica o per què? Voldria saber.
Aprofiteu la presència d'una doctora de referència i també potser la voleu consultar sobre la campanya de vacunació que ha començat aquest dilluns, campanya contra la grip i la Covid. Durant 3 setmanes és previst, doncs, que les persones grans de 80 anys es vacunin i les que reben atenció domiciliària, les dones embarassades principalment. Entrem ara al pou, a veure què hi trobem.
Tu ets de pirates i corsaris i tot això?
Sí i no, sí i no. Tu sí?
Tampoc. No. Però sembla que la Isabel de Sant Cugat sí, perquè ara fa unes nits ens va fer arribar una pregunta relacionada amb els pirates.
He vist que havia de pirates i va haver el Barba Roja, el Barba Negra i el que li deien Barba Azul. I jo no sé per què en deien així. Suposo que devia tenir les barbes de colors, però vaja, el blau no crec que la tingués blava. I m'agradaria saber més datos d'aquests 3 pirates.
A veure si tenim sort que algú hi posi cullerada en aquest sentit. 93-201-7474, línies disponibles ara mateix.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar, és l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses.
I has de submergir una mica seriosament per disfrutar.
A mi el que m'interessa és investigar tot tipus de materials.
Veient també una mica la història de l'art, que el cos és un es torna sempre.
Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com mai l'havies vist.
L'art són històries, anècdotes i secrets de ments inquietes.
Inclassificables amb David Escamilla i Ricard Planes. Els diumenges cada 15 dies a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
D'on ve, doncs, allò de la polla xica-vica? Em sembla que li agradava molt al Dalí, que sí que la feia servir, aquesta. També l'Aleix d'Esparreguera ens demana qui va inventar els autos de xoc, els cotxes de xoc. I la Maria Teresa de les Corts diu, no sé si teniu aquesta bonica dita, bona nit i bona hora, i bon cel quan sigui l'hora. Anirem ara a Premià de Mar. Paquita, bona nit.
Hola, molt bona nit, senyor Solà. Bona nit.
A veure.
Mira, només era un comentari, petit comentari d'ahir. Aquell senyor que va telefonar de Pineda de Mar, sí, que es veu que havia viscut a Suïssa.
Sí.
I parlava sobre, bueno, el soroll que aquí hi ha i tot, no?
Sí.
I, bueno, només és un comentari també meu, perquè jo també, bueno, vaig viure molts anys a Alemanya, bastants anys, i llavors, esclar, allà també, pues, era com a Suïssa, la soroll es respectava moltíssim, i quan ell va parlar sobre també els judicis i tot, pues, també estic d'acord amb ell, també allà un judici, vale, segons quin, vale, poden tardar, però no tarden tants anys i anys i anys aquí. A vegades que sento les notícies em quedo al·lucinada. Pues res, senyor Solà, només era aquest petit comentari de sobre aquesta, era... dels sorolls que fan aquí, que és horrible.
Era el Narcís, el Narcís de Premià de Pineda de Mar.
Ah, exacte, sí, vaig sentir el comentari i em vaig recordar que jo, pues, hi vaig viure bastants anys. I sí, me'n recordo del que vaig veure allà, clar, molt diferent d'aquí.
Molt bé.
Pues doncs, res, només era aquest petit comentari.
D'acord. Que tingui bona nit, Paquita.
Moltes gràcies de tot.
Adéu-siau.
I felicitats pel programa.
Igualment.
El dilema.
El dilema té referència, o fa referència, al Passeig Lluís Companys de Barcelona, on s'hi celebra la setmana de la Fira del Llibre en Català, la 42a edició, amb presentacions, signatures d'autors, concerts, i l'Albert Duran planteja un dilema. N'hi ha prou amb aquest tipus de fira? O caldrien altres camins per impulsar l'edició en català?
Hola, bona nit. Mireu, a mi qualsevol activitat que serveixi per promocionar els llibres escrits en català em sembla bé. En un país on el nivell de lectura no és precisament elevat, i menys en la nostra llengua, una iniciativa d'aquest tipus ha de ser molt benvinguda. Treure els llibres al carrer, que la gent pugui acostar-se al centre i triar i remenar, veure els autors de prop, aconseguir una signatura, i potser el més important, acostumar els nens a llegir, que vegin els llibres com una cosa necessària per desenvolupar-se com a persones. S'ha de viure com una gran festa, com un Sant Jordi a l'engròs, només amb llibres en català. Encara que només serveixi per engrescar a una sola persona a llegir en la nostra llengua, haurà pagat la pena. Ara bé, ens ho podem mirar d'una manera radicalment diferent. Tot i pensar que el llibre en català necessita una empenta, em pregunto de què serveix fer aquesta fira un cop l'any. Com si fos una d'aquelles campanyes que de tant en tant surten al carrer a demanar diners en favor de vés a saber què. Per a què serveix? Per matar consciències? Perquè algú s'ompli la boca de visitants i de vendes i fins a Sant Jordi ens n'oblidem? Perquè alguna administració tingui una coartada per no dedicar més empenta, esforços i diners als llibres en català? Si l'objectiu és promocionar els llibres en la nostra llengua, de què serveix una festa on fins i tot s'expliquen contes en castellà? No seria millor seure i entre tots plegats veure com es pot fer perquè els llibres en la nostra llengua deixin de ser la ventafocs, que necessita una fira per evitar convertir-se en una carbassa permanent? I aquest és el dilema Hem d'estar contents amb una fira puntual o s'haurien d'activar altres camins? Foc nou o mantenir la flama actual? Què en penseu? Què creieu que s'hauria de fer? M'ho expliqueu, si us plau?
Albert, gràcies. I ara cap a Mataró. Miquel, bona nit.
Bona nit.
Aviam.
Bé, s'ha anomenat aquesta cançó que jo entenc de petit que ja m'ho sabia, que diu això d'una xica pica pallariga, cama curta i becarí, que va tenir set polxics, pics pallarics, cama curts i becarics. I després també hi ha una seca meca cucurutxuda seca muda, va tenir set fills secs mecs cucurutxuts segos i muts. Si la vella no hagués sigut tan sec, bueno, això és un fet que ja de petit ja se sabia, vaja, ara sembla ser que es descobreixen coses noves. Bé, jo, el motiu era el següent. Jo voldria fer una referència a un gran músic violinista mundialment conegut, l'André Rieu, sí, que un dia va fer una expressió i va dir: si a les guerres, en vez d'un fusell, diu, portessin tots els soldats un violí, quin canvi que faria tot. I jo afegeixo que si a les escoles fos d'obligat compliment aprendre solfeig, que fos una assignatura en profunditat, que tothom sapigués solfeig, quin canvi que donaríem també. I això fa referència a lo que va dir l'André Rieu. Jo m'apunto a que aquest món, si fos culturalment, que la cultura fos per davant de tot, quin bé que faríem a l'humanitat. Mm-hmm. Aquesta és la meva suggerència. Res més.
Gràcies, Miquel. Bona nit.
Que vagi bé, vagi bé.
Un de polla xica pica pallarica cama torta i becarica va tenir sis polls xics pics pallarics cama torta i becarics. Si la polla no hagués sigut xica pica pallarica cama torta i becarica, els sis polls no haguessin sigut xics pics pallarics cama torta i becarics.
Espectacular, eh? Dalí, per cert, es compliran anys, sembla que són 50, el dia 28 de la Fundació Museu Dalí, i els felicitarem i parlarem una miqueta de l'embat, no?, d'aquest llegat del mestre Dalí. I el que us hem anunciat, una de les novetats d'aquesta temporada, és la màquina del temps. Ens desplacem molt lluny.
La màquina del temps.
Segona edició de la màquina del temps per viatjar a un moment de la història universal. Per cert, on us agradaria anar? Al primer episodi ens vam desplaçar a París, ara fa 80 anys, 26 d'agost del 44, quan les tropes aliades alliberaven la ciutat de l'ocupació nazi. I avui farem un salt fins un dels moments fundacionals de la humanitat, tal com la coneixem avui, el descobriment del foc. Rafael Balaguer és prehistoriador i astrònom i ens guiarà en aquesta important singladura. Rafael, bona nit i benvingut.
Bona nit, un plaer compartir amb vosaltres aquest viatge pel temps.
Què devia suposar aquell moment?
Aquest moment és un moment impressionantment potent per la història humana. I no només per la nostra espècie Homo sapiens, sinó per totes les espècies humanes que ens han precedit. I en concret, doncs, podem situar aquest origen fa aproximadament 1.5 milions d'anys enrere per part d'una espècie humana que ens és propera, però alhora llunyana, que és l'Homo erectus. I aquesta localització, doncs, l'hem d'anar a buscar molt lluny de casa. Les primeres troballes d'indicis clars d'una utilització del foc per part d'aquesta espècie humana, doncs, l'hauríem de buscar a Kènia i a Sud-àfrica. I realment és un moment pràcticament màgic, perquè el domini del foc, doncs, va ser un procés llarg, perquè el primer ús del foc devia ser molt casual.
Doncs estic emocionat. Programem 1.5 milions d'anys enrere i som-hi.
Ostres, Rafel, som a la sabana. Allò són girafes, aquelles d'allà al fons. I aquí...
Sí, sí.
Aquí al fons d'allò són nyus. Són nyus. I això, mira, les hienes, les sents? Ostres, és emocionant, això. I aquella gent d'allà al fons, què és allò? És una tribu. Quina tribu és aquella?
És un clan d'Homo Erectus que estan, d'alguna manera, intentant treure profit d'una nova eina, una nova tecnologia. Com comencen a dominar-lo? Doncs d'una manera casual, aprofitant focs que s'han originat de manera natural, impactes de llamps, erupcions volcàniques, i la seva màxima inquietud és aconseguir que, efectivament, aquell foc no s'apagui, perquè de sobte descobreixen que dominant aquesta flama màgica, pràcticament, doncs els permet començar a foragitar tots aquests animals salvatges que realment els fan perillar la seva pròpia existència.
Estem caminant cap a ells mentre ens expliques això i ens fem idees. I estan parlant ara de com aconseguir-lo amb unes roques. Això que tenen a les mans són unes roques.
Sí, 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 sí. Van descobrir que colpejant diferents tipus de materials és una tecnologia, doncs, la fabricació d'indústria lítica, que realment és un salt evolutiu complex, que comença, doncs, amb una espècie anterior a Homo erectus, que són els Homo habilis. Els Homo erectus ja la dominen molt bé, la talla de les roques per elaborar eines. I, és clar, què és el que passa? Que segons quines roques colpeges per obtenir talls que puguin ser utilitzats per descarnar carcasses d'animal, per exemple, doncs es produeixen algunes guspires. Atenció, de manera casual, si aquestes guspires cauen sobre un material vegetal prou sec, poden generar una flama incipient i a partir d'aquí...
Mira, ara estan doncs, picant. Ara estan, mira, estan picant, estan picant. Estan picant molt concentrats i tots estan pendents d'això. A veure si les guspires... Mira com bufen, també. Estan bufant, sí, sí, estan clar, bufant. A veure si s'hi agafa. I mira, mira, els hi ha agafat, els hi ha agafat.
Els hi ha agafat, és una meravella. Sí, 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 sí.
Mira, mira que contents que estan. Estan saltant, mira que feliços. Què suposarà això exactament?
Això suposarà un canvi total, perquè passaran a produir aquest foc, aquesta flama. I un cop saben fer el foc, els hi permetrà fer un aprofitament ja molt més idoni, com és cuinar la carn d'aquestes primeres carcasses que ells aprofitaven com a carronyaires. Després van aprendre a caçar alguns animals i, a més, amb el foc, van aprendre a cuinar la carn. Que això que permet és molts... un canvi en la dieta impressionant,
clar,
impressionant.
Perquè n'hi havia molts que se'ls hi posava molt malament, tenien males digestions al menjar de cru en cru. I també podran fer sopes, que vulguis que no, les sopes, qui menja sopes. I mira, allà al fons hi ha un lleó, clar, no gosa acostar-se, no gosa acostar-se pel foc.
Ui, que... Sí, evidentment.
Com
és
ruix,
és
com ruix. I el foc contribuirà a la socialització del grup, també. Suposo que naixeran les històries d'avis a la vora del foc.
Per descomptat, el foc, a part de permetre aquesta cocció de la carn, que ens permet també treure toxicitat d'alguns aliments i, per tant, poder-los ingerir. A més, la carn cuita representarà una font de proteïna molt important després pel desenvolupament del cervell de les espècies humanes futures i també, doncs, avantatges de tipus cultural, com, per exemple, allargar les hores d'activitat humana, aprofitant la nit, explorar l'interior de coves, que també poden servir com a refugi, i, evidentment, també per escalfar-se durant les nits, i té un factor de socialització espectacular i impressionant que afavoreix aquesta comunicació d'aquests primers llenguatges incipients que es van desenvolupar en aquests instants, també. I si som humans com som humans avui és gràcies a la transmissió cultural en base a aquests mites, a aquestes llegendes, que efectivament les primeres devien ser relats de com han foragitat aquells primers lleons, han foragitat les hienes per aprofitar el cadàver que elles estaven, doncs, acabant de devorar, aquesta competició amb els animals, que comencem a guanyar-la en el mateix instant en què comencem a introduir tecnologia. Una de les primeres va ser el domini del foc i després la perfecció de les eines de pedra, que precisament també van millorar escalfant materials de sílex, per exemple, amb el foc, que permet fer uns talls més precisos i també més endavant millorant les llances, perquè una branca de fusta ben apuntada van descobrir que si la ficaven al foc la podien endurir i ser una arma molt més eficient. I també, a nivell alimentari,
van descobrir quelcom molt interessant, i és que fumant alguns aliments podien millorar doncs, el temps de conservació d'aquell aliment, per tant que podien fer una mica de rebost. Ja.
Aquí estem, al bell mig de la sabana, fa 1 milió i mig d'anys. Que bé que estic, eh? I que net l'aire. I alerta, belga, que bé que ens estan mirant allò, no sé què és aquella fera d'allà. Estem aquí amb el prehistoriador i astrònom Rafael Balaguer. I res, donem fe, notifiquem aquest descobriment del foc, que és un petit pas per l'home, però un gran pas per la humanitat. I retornem, Rafael, al segle XXI, eh? Fiquem-nos a la màquina, que ens hem acabat, que bé, que bé. Tanca, tanca.
Vinga, ja hi som.
Doncs ja som aquí, Rafael, i pensar que un dia el foc seria tan a l'abast com fent un simple... Ja ho veus, eh?, aquesta flama concentrada, tecnologia absoluta.
Sí, sí, sí. He de confessar que jo que he estat a Àfrica, amb ètnies, doncs, encara que continuen vivint pràcticament com el paleolític i que continuen fent foc colpejant diferents mineralls i també doncs, fent foc amb la pressió, la fricció de diferents fustes, doncs ells fan foc més ràpid friccionant les fustes que no jo amb un encenedor. És realment doncs, literal aquesta anècdota i te n'adones que, efectivament, a la sabana africana, avui, la cultura superior és la cultura ancestral, encara en el món contemporani. És una meravella i no s'ha de perdre aquest món.
Rafael Balaguer, abans d'acomiadar-nos, vols aprofitar per fer arribar algun missatge als oients?
Doncs voldria recomanar-vos que escoltéssiu els paisatges sonors que hem desenvolupat amb un company, Xavi de Palau, ell és músic informàtic, i tenim un projecte molt bonic que es diu Music from Light, música a partir de la llum, i en aquest projecte el que hem fet és, d'alguna manera, extreure la llum dels astres, les estrelles, els planetes, el sol, la lluna, transformar la seva longitud d'ona, una longitud de l'espectre visible, l'hem transformat en una longitud de l'espectre audible, de manera que hem traduït la llum a música. És l'autèntica i veritable música de les esferes. És Music from Light, està a totes les plataformes de streaming, Music from Light.
Doncs ens acomiadem amb aquesta música i esperem que la gaudeixin els oients. Rafael, moltíssimes gràcies i per molts anys.
Per molts anys. Gràcies a vosaltres.
Després d'aquesta singladurema, i més ben dit, ens acostem cap a la una. Encara ens queden uns minuts i els aprofitarem per escoltar el Jordi, que ens segueix en ruta. Bona nit.
Hola, bona nit, Xavier, i tots els ignorants.
Tu diràs.
Mira, dir-te que ahir estava, bueno, també anant cap a treballar, com cada dia, i vau posar el tall aquell que sortim els dos Jordis. Cada
sí.
Cada vegada que el poseu, surt la pell de gallina.
Sí.
I també una senyora ens va saludar. Salutacions a ella també.
Ah, sí?
I jo volia preguntar al restaurant Els Tres Molins, bueno, Els Tres Molins de Barcelona, antigament era un restaurant. Ara em sembla que hi ha un supermercat. O... Volia preguntar, aviam, quant temps fa que no funciona com a restaurant.
Quant temps fa que Els Tres Molins no donen servei de restaurant?
Sí, que ara em sembla que és un supermercat. I bueno, no sé si és de Barcelona o d'Esplugues. No sé on pertany. Allà si algú podia
ajudar. Hi havies anat, Jordi?
Bueno, hi havia treballat amb el meu pare, quan era molt jove.
Veus.
I sí, hi he estat una vegada. Que vam fer, li vam fer una festa al meu pare perquè es va jubilar i això, i jo vam anar allà amb tres morits.
Ara em sembla que és una cadena de supermercat, eh?
Sí, em sembla que sí.
Sí.
Sé el nom, però no fa falta dir.
No cal,
bueno, volia
no
saber, aviam, quan fa que no és el restaurant.
Està molt bé. Cap on vas ara, Jordi?
Cap a Guissona,
com cada dia, la mateixa ruta.
A Carregà i llavors cap al Vallès.
Sí. Ara recordo que us va saludar la Màrien de Viladecans.
Exacte. Em sembla que sí que era sí. La Màrien de Viladecans.
Sí, sí, sí. D'acord.
Pues molt bé, senyors.
Molt bé, que vagi bé i bona nit.
Gràcies, igualment.
I ara mira l'altre Jordi en ruta. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, passant per Manresa ara mateix jo.
Ah, molt bé.
Baixo de Berga cap a Mataró, que haig de tornar a pujar de vegada cap amunt, cap aquí dalt. Em sumo les paraules que diu el Jordi quan sento la falca aquesta que heu posat nostra.
És molt maca, sí.
Molt. Pell de gallina, gallina de piel, que deia l'estimat Joan Cruyff.
Sí.
I a part, la música que hi heu posat...
Escolta'm, parèntesi, això, la medalla és per l'Oriol Fidalgo, eh?
És el que anava a dir. El que el va fer, el que ha fet el muntatge aquest, ole, medalla d'or, bueno...
Sí.
Molt bé. Molt maca.
Mira, pels que no ho han sentit, si vols, podrem tancar aquesta hora escoltant-la.
Vale. Volia fer un petit comentari.
Sí.
Heu parlat del Ramon Vallès, del pilot d'aviació comercial.
Sí, sí.
El segueixo a Instagram. Té un canal a Instagram molt guapo. El seu canal d'Instagram és Ramon Vallès 1966.
Val.
I fa vídeos de les aproximacions als aeroports, que ell fa vols transoceànics, i l'altre dia va fer un vídeo sobre volant Catalunya que explica, mira, com que ell és d'Igualada, diu, mira, Igualada, Montserrat, Terrassa, Manresa, Sabadell, va explicant el Montseny, tot Catalunya des de l'aire, i té uns vídeos molt guapos. A part, explica coses de l'aviació, de quan vola, quan va a 30.000 peus de l'altura, bueno... Recomano 100% el
canal
seu d'Instagram.
Doncs a veure si li arriba, que volem saber per què fa fred a dalt a l'avió.
Vinga, doncs.
Molt bé, Jordi. Doncs ara no, però després a l'altra hora escoltarem de nou aquest separador.
Vinga,
que vagi molt bé, records per tots els que esteu en ruta.
Vinga, bona nit.
Tornem de seguida.